Passen 4 minuts de 11:45 del migdia, quan és aquesta hora el suplement, aquesta temporada sona aquesta discutible sintonia de valor artístic.
I parlar de futbol.
Toni Padilla i Gemma Herrero, com anem?
Bon dia.
Està plovent a Barcelona?
Una miqueta.
És que podem connectar amb l'Enric Agut, sisplau, perquè jo crec que no ha fet aquest pronòstic a primera hora, eh? Intentarem... Està plovent o no?
Una miqueta, xispeava, o sigui, no de grave.
De platja i, o sigui, estic veient gent reculant a la P7 a aquesta hora, eh? Fent marxa enrere.
Sí.
Què heu esmorzat, nois, vosaltres que sou... O sigui, m'has confessat que t'has llevat a l'hora que ja sortia Maica Navarro, el suplement.
Sí.
Emma, és a dir, vol dir que fa tot just una horeta i mitja que...
Sí, jo esmorzo molt poc, eh? Un te i ja està.
Padilla, què t'ha semblat la portada de les 6 d'avui, que he fet?
Bé,
a les 6?
No l'he escoltat perquè dormia, però... No. Jo vaig a dormir tard sempre. Jo sempre, d'alguna forma, m'enganxo...
Somos de deportes. A veure, el que aquí no hablemos de... Somos de deportes.
Recordo que
ahir
la nit del Barça estava apartant a Víctor Valdés, per tant...
Bueno, no podem parlar.
Lo de la hucha, si hubiéramos puesto lo de poner el euro,
seríamos... El que passa és que aquesta temporada farem una excepció un dia. És a dir, hi ha un dia que és el clàssic, és Madrid-Barça, oi?
Aquí al Camp Nou.
Aquell dia podrem parlar de futbol dins de l'espai, perquè ens enganxa més. El partit és a la 1 del migdia, això vol dir que la TDT començarà a les 12, nosaltres acabarem una mica abans, però aquell dia us deixaré que tots dos expresseu els vostres coneixements sobre...
Por fin, sobre el... hablando de lo nuestro.
Tinc 4 temes, dos dels quals estan preparats, dos dels quals són improvisats. Gemma Herrero, Toni Padilla, prohibit parlar de futbol. Trec el sobre. Mierda. Mierdipelis.
Mierda.
Sí, les mierdipelis, què és
això? Les mierdipelis. Pues es un concepto que nos inventamos Marta Ferrer, Toni Padilla y yo. Marta Ferrer es la redactora de este programa, una de las redactoras con la que hablamos todas las semanas. Mm. Y estábamos comentando de películas que habíamos visto y de repente nos salió lo de mierdipelis, que creo que todo el mundo tiene presente este concepto. Son películas que nos agradan, que si un día estamos en el sofá y estamos viendo la televisión y la ponen, nos vamos a quedar a verla, aunque la hayamos visto 40 veces, pero somos conscientes de que es una mierda de película. Ajá. Todos tenemos mierdipelis. Por ejemplo, yo hoy lo he comentado en casa al meu home, que no se dice el meu marit, por cierto, que en mis clases de catalán me dijeron que marido solamente en el momento de la ceremonia. Ajá. Si no, se dice el meu home, que lo decís malamente.
Tú estás empacat.
No, és el meu home.
Un segon, que jo tinc un altre home, l'home del temps. Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, què està passant ara mateix? Perquè he vist 4 gotes, no sé si estaven anunciades a primera hora del matí o no.
Sí, i tant.
Estaven anunciades,
sí,
eh?
D'acord. Sí.
Com tenim la situació meteorològica arreu del país a aquesta hora? Enric Agut, bon dia.
Doncs ara mateix tenim sol a tot arreu. Tot arreu, excepte...
A Barcelona, la Diagonal 614, hi ha 3 núvols aquí. Que...
Aquí no hi sol, eh?
Ho tens ennuvolat, eh? Doncs sí, mira, jo també des dels estudis de TV3 ho veig tot ennuvolat, però ja et dic que totes les comarques de Lleida estan amb sol, totes les de Tarragona estan amb sol, des del Bruc cap a l'esquerra estan amb sol, a Girona, l'Alt Empordà ja també ja tenen sol, i és entre el Ripollès, Garrotxa, sud de les comarques de Girona i l'est de Barcelona, el Maresme, el Vallès Oriental, també part de l'Occidental i el Barcelonès, que està, i també el Baix Llobregat, que està mig ennuvolat.
Dia de platja, avui, per tant, eh? Dia de platja, m'estàs dient?
A Tarragona, sí.
A Tarragona, sí.
I aquí a Barcelona... Doncs que li agradi anar a la platja Marcel·lat Noblat, que també és una opció, doncs també.
Enric, quina és la teva pel·lícula preferida?
En tinc moltes. Doncs ara una que vingui al cap, Eyes Wide Shut.
I Mierdi Peli?
Com?
I una pel·lícula que tots sabem que és dolenta però que t'agrada? És a dir, un plaer culpable d'aquests?
Mira, jo podria dir una que no m'agrada gens.
A veure, digues, va.
Que és, em vaig quedar dormit al cinema, La família Monster. Però dormit, eh?
Molt bé. Gràcies per...
La segona versió.
Gràcies per aquest apunt. Enric Agut, una abraçada.
Ja era.
Avui, amb la Gemma Herrero i el Toni Padilla, mierdipelis, com aquesta. Això és Footloose, 1984, protagonitzada per Kevin Bacon, un jove noi que es muda a una ciutat on descobreix que ballar i la música rock està prohibit.
Sí, senyor. El concepto de mierdipeli suele ir unido a nuestra infancia, adolescencia, sobre todo adolescencia. Y yo me acuerdo de esta película que la vi de adolescente y, bueno, a mí me encantaba, por favor, además Kevin Bacon con esos pantaloncitos vaqueros apretados, en fin, que luego ahora ha hecho un montón de películas más y está considerado como un buen actor, pero en esta película es tremenda, es horrible, pero a mí me encantaba. Y si estoy en casa y ponen Footloose, yo me la veo.
Molt bé.
Más.
No, sí. Ha vingut amb una llista.
Más. La siguiente. ¿Qué? Aquesta?
Sos Dirty Dancing, ¿no?
Pero vamos, lo duda, lo pregunta con esta canción, por Dios. Es la última canción de la película, cuando ella da el salto, todos allá bailando en el salón de actos. Otra de las películas que la fui a ver además en el cine Valderas, de al lado de mi casa, que ya no existe, ahora es un mega restaurante. Me encanta. Y la veo y digo, si es que, o sea, ya sé que es una mierda con aquella hermana Lela. Yolari, que es muy tremenda, se está riendo Marta. Pero me encanta, no lo puedo remediar.
¿Y a tu, Padilla?
A mi directament, jo no la posaria a la llista perquè directament només em quedaria amb la primera part del concepte, no m'agrada gens. M'avorreix molt aquesta. En canvi, Footloose, ho admeto, em sento culpable també.
Ves?
En tenim més, va, amb aquesta no hi estic gens d'acord.
Si no estàs d'acord.
Hi ha moltes comèdies romàntiques que també entren dins d'aquesta categoria, no?
Però no estàs d'acord perquè consideres que és tan
buena.
Bona que directament no està aquí, o és tan dolenta que ni t'agrada?
A mi em va agradar, crec.
Però si a mi també, si no és que no t'agradin, però que sabes que són males, que són pel·lícules que són males, però...
Són ensucrades, és aquella dosi de sucre. Però dissabte tarda entra bé, això.
Encima aquí blanquean el concepto de la prostitució. Pues sí, en fin, o sea, lo tiene todo Pretty Woman, però t'asseguro que si la ponen, la veo. Da igual, además, que esté empezada, porque como me la sé, como podría decir hasta diálogos, da igual. Yo, Pretty Woman, es una mierdipeli excelencia.
A tot això, a Richard Gere, què et sembla?
Pues en esta película está bastante bien, la verdad. Pero claro, contrata una prostituta, en fin. Ah.
Tu ets més de Richard Gere o de Julia Roberts, Padilla?
No el suporto els dos.
No?
No, apareixen a mi i a mi m'embafen, m'obliguen a canviar el canal, no el suporto.
Sí?
Sí, no...
Però ara Richard Gere està amb tot això també d'Open Arms i s'ha implicat,
vull dir que
està
netejant també. La redempció ha pecat tant, ha fet tanta porqueria que ara d'alguna forma està intentant estar veient la llum. I no, la veritat és que no, Pretty Woman no m'agrada gens, m'avorria molt.
A veure, Padilla, va, a veure si això t'agrada una mica més.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tu mataste a padre.
Prepárate
a morir.
Gracias, meva. La princesa prometida, una peli magnífica basada
però
en un llibre... Però
està més mierdi peli.
Però és una adaptació facilona d'un llibre per adolescents, que la mires quan ets adult i dius... Bué. Però et descarta moltes
agradant.
Coses. A mi m'agrada molt. És una peli magnífica, però, per exemple, el personatge de Íñigo Montoya... O sea, que es veu la perruca, que es veu el bigoti postís, vull dir que no se van currar tampoc molt. No, és una pel·li d'aventures aquestes que digui rotllo Indiana Jones, que és perfecta. Són d'aquelles una miqueta produccions que veus que no arriben a final de mes, van dir, vinga, retallem una perruca per aquí, però hem decorat per allà. Els efectes especials són d'aquella, podríem dir, d'aquella forma una mica improvisats, però... aquest i el laberinto, la que sortia de David Bowie.
Sí.
T'acorda la que sortia de David Bowie fent d'adolent?
No,
sí,
no me'n recordo.
Sí.
En el laberinto, es deia?
Saps què passa? Que jo, els dissabtes tard, aprofito més sèries, pel·lis d'aquestes de sèrie B, de Telecinco, Antena 3, aquestes que posen amb actors molt...
Però estas son mierdi.
Estan anant a les espanyoles, estan llegant a... 70-80.
M'agrada.
Vente pa Alemanya, Pepe.
Això és...
Cristóbal Colón d'Oficio Descobridor.
Tot això és un gènere que també està... Un dia en podem parlar, també, d'aquest gènere.
A l'Autònoma, quan jo estudiava, existia un grup de gent que deuen estar perduts, manifesteu-vos, no sé qui sou, que feien un videoclub Pajares Esteso i havien aconseguit que els hi seguissin un espai de l'Autònoma per projectar les pel·lis de Pajares Esteso. Hosti, llavors la gent feia campana per anar a veure això.
Que haurà sido de su vida ahora, que estaran haciendo,
I jo, com a estudiant d'història, vaig justificar una campana per anar a veure la pel·li de Cristóbal Colón. Horrible.
A veure, un moment, que trec el segon sobre...
Ja, oye, tenia más películas yo,
Sí, en tens més? A veure, espera't un moment.
Hemos dicho, sobre todo una, que decía lo de adolescencia y tal, pero hay una que no es de adolescencia, que es mucho más actual y que también creo que hemos visto todos y a todos nos gusta. Estoy hablando de Armageddon. ¿Qué? No l'has vist? Deja de cuchichear.
Estic ensenyant-los i dic que no l'he vist. No l'he vist.
No, doncs no. Pues míratela.
Tot això que m'he estalviat.
Tampoc. Però què us passa? Por favor, Armageddon, Bruce Willis i la panda de colgados aquellos que tienen que salvar el mundo de la extinción.
Yo creo que va
porque se acerca un meteorito gigante.
Yo creo que no va a ser por culpa de la banda sonora.
Aquí, sí, el
em va embafatant la cançó.
I con esta canción, los besazos que se pegan, Ben Affleck i Liv Tyler.
De bandes sonores, que tu, el teu grup de referència és Mana.
No, perdona. És el meu plaer culpable. No és el
tu i jo, Sergio Dalma, o sea, que vamos a taparnos todos.
Sergio Dalma, que molt aviat serà a Catalunya Ràdio, presentant nou treball.
Ok.
Amb la Mònica Terribas.
Com nos agrada Sergio Dalma? No.
Escolta'm un moment. No, ara... M'has fet perdre el fil, Gemma.
Què?
No, no me'n recordo. Del...
Que no havies vist Armageddon.
Sí, no, recordo que un dia, amb el Joan Anton Català, que és el científic de referència que tenim al suplement cada diumenge a l'hora que surt el sol, la Terra es plana, m'explicava que Armageddon està carregada d'incoherències científiques, no n'hi ha ni una.
Però qui se puede pensar que això puede ser verdad?
Vam fer un rànquing de les pitjors pel·lícules a l'hora d'aplicar una mica la ciència i Armageddon va quedar, crec, de la primera o així.
No, m'estranya.
Això és tot el que puc explicar sobre aquesta pel·lícula.
Míratela i ja veràs que és que no hay que ser Einstein tampoco para tener en cuenta que aquello que cuentan es imposible, que el meteorito gigante, entonces contratan a unos tipos que son... O sea, que hacen... ¿Cómo se llama?
¿Miners? O...
Sí, unos mineros, exploraciones, y intentan...
I amb això ja saben... Sí. Home, és a dir, m'estàs dient que...
No, tenéis que ver, és que así dicho queda más ridículo de lo que
és. Les pel·lícules de Hollywood no utilitzen mètodes científics, és a dir...
No.
Quan Superman gira la Terra i fa que giri al revés per girar el
temps.
Això no es pot demostrar científicament, m'acabes de trencar el cor.
Un dia parlarem de l'última pel·lícula de Brad Pitt, Ad Astral.
No l'he vist. Ayer fui a ver Joker, por cierto.
Si tu pots estalviar tota aquesta entrada que... Des d'aquí una abraçada, Brad Pitt, si ens està escoltant, però...
La mina busca el seu pare, que està perdut.
Sí, però és horrorosa. És horrorosa.
És el tràiler.
I hablando de pel·lícules que no tienen que ver con la realidad, cuando he preguntado, insisto, esta mañana en casa que cuáles eran sus mierdipelis, me han dicho Sharknado, que es esta que llueven tiburones. No habéis visto tampoco. Sí, sí.
Puc tancar el capítol? Sí, sí. Llueven tiburones. Vull dir, és que
llueven tiburones.
Va, deixa'm treure un altre aquí a sobre. Sisplau. Les plaques al carrer. Això de què va?
És meu, aquest tema és meu. És una de les meves obsessions. També m'agrada anar pels carrers i trobar-me plaques que recorden personatges històrics que van viure aquí, fets històrics que van passar... I sempre he tingut la sensació que Barcelona estava pel darrere d'altres ciutats. En aquest cas, jo, com a persona que veig a Barcelona, sí que és cert que els darrers anys, per exemple, la plaça dels Cinc Oros, a llocs on hi havien existit fins i tot llibreries importants que van ser objectes d'atemptats d'extrema dreta, ara s'han ficat plaques, però jo tinc una ciutat que crec que és la meca dels malalts de les plaques, que és Londres. Suposo que totes les persones que han anat a Londres de vacances han vist les famoses Blue Plaques, unes plaques de color blau, que són molt curioses. Jo les vaig estar buscant i n'hi ha més de 1.000. I el més curiós és que la més antiga de totes és del 1867 i des de llavors no han parat de posar-la, no? Amb una condició, però no pots estar viu. És a dir, els homenatges no poden arribar-te en vida, que no ho entenc, això, per què. O sigui, també estaria en algun moment alguna persona crec, que ha fet prou mèrits perquè l'hi posi,
sí, però
no?
Al final ja hi ha la creu de Sant Jordi per fer-te un homenatge en vida, no? La placa representa que sí que et recorda un cop traspassat.
És a dir,
ara penso en Neus Català i que li van obrir un carrer a París.
Ahir li van inaugurar París, per tant, prenem exemple, no? Però a mi el que m'agrada de l'exemple de Londres és que no és només reis, generals, exploradors, sinó que també d'alguna forma ho han obert d'un procés popular que la gent vol proposar. És a dir, els veïns poden dir aquí vivia una persona que era, per exemple, en Luthier, que era molt coneguda, i va fer barri. I l'Ajuntament ho fa seu. És a dir, per exemple, a Londres tenim que té una placa on va viure una persona que era el gran mestre de fer perruques al teatre, o una persona que es dedicava a batejar núvols, o una feminista que va ser la primera dona que va introduir el jiu-jitsu en la defensa de les dones. Els veïns ho deien, que era una persona
tiene molt important. Tiene muchas calles, también te digo.
I, per tant, passa el que pareix. Però això, aquí es posa a la casa on va viure. És a dir, aquí va viure aquesta persona i la persona doncs, queda recordada. I això m'ha portat a dir, a Barcelona estem tan malament? I m'he adonat que no, que estem bastant bé. A Barcelona tenim més de 700 plaques, 700 que recorden personatges històrics. Per exemple, la Marieta de l'Ulviu té una placa. El que passa és que no és municipal, va ser una iniciativa també de veïns i s'ho van haver de pagar ells. I aquí està la diferència. O sigui, a Barcelona tenim moltes plaques que ha pagat la gent, o sigui, associacions, veïns, associacions de comerciants, és a dir, l'Ajuntament no ha unificat un criteri. Sí que en tenim algunes que són d'aquí, però el que es permet és que, per exemple, que si nosaltres decidim que volem posar una placa a un lloc on va viure doncs, un pioner de la ràdio, nosaltres ho podríem fer, podríem obtenir el permís i ens hauríem de pagar nosaltres a un artista que faci una placa ceràmica i posar-ho. No està unificat. I llavors aquí, d'alguna forma, fa que tinguem algunes plaques que els hi falta una miqueta de documentació històrica. És a dir, hi ha molta placa de aquí va viure tal persona, els seus amics el recorden, o els seus veïns se'l recorden.
O fins aquí... que no es fa l'homenatge també passa que ha passat molt de temps, no? Una cosa és que diguis, es fa en vida, però si es fa un cop s'ha mort, en el cas de Pepe Rubianes, ara ho recordo.
Mira, esto iba a decir Pepe Rubianes.
Va anar bastant ràpid, però van passar 10 anys, almenys.
Correcte. I, a més, he de dir que si no es fa bé la placa, no, en un sentit didàctic, potser en 20 anys la gent passarà no tindrà molt clar quina era la persona que estava allà. O sigui, a Gràcia, per exemple, hi ha el carrer dedicat al Pescaïlla. Mm. Doncs s'ha d'explicar bé qui era el Pescaïlla, perquè molta gent potser en molts anys no ho dirà. I això és una forma, reivindico això, i m'agradaria que fins i tot es prengui l'exemple del que tenen a Londres, que tenen plaques a les cases on s'han escrit o s'han gravat cançons mítiques. És a mi m'agradaria d'aquí uns anys anar per Barcelona i trobar-me una placa que fiqués aquí Jaume Sisa va gravar o va escriure qualsevol dia pot sortir el sol o a la nit de Sant Joan. És a dir, això m'agradaria perquè crec que li dona molt de cariu a la ciutat. Això a Londres ho tenen. Si voleu anar, teniu les plaques dels jocs on David Bowie va escriure cançons, on Jimi Hendrix va estar dormint i va dormir massa i li van passar segons quines coses. Hi ha també el lloc on s'han pintat quadres, on s'han escrit guions de pel·lícules, on s'han creat productores. Perquè això d'alguna forma és mantenir viva la cultura. I crec que és una de les reptes que hauríem de tenir de cara al futur.
Quina és la placa més curiosa que has vist mai?
La més curiosa... A Barcelona o a l'estranger?
A Sabadell.
Hosti, Sabadell.
Ja, que raro que no salga a Sabadell, eh? Buah.
No. I mira que tenim personatges per fer-ho.
Bueno,
eh?
I Sabadell, no. Sí, i alguna que s'hauria d'eliminar, també.
Sí.
No, però no, era una broma.
Fora de Barcelona, on un país que és absolutament magnífic amb això és Rússia. Vas que et costa entendre perquè estava en cirílic. Però Rússia, perquè a Rússia hi ha una placa...
Sí, és la meva Padilla.
Hi ha una placa que està molt bé, que és el lloc on es considera que Dostoyevski va caure absolutament borratxo. Això existeix, a Rússia. Perquè li anava la mala vida, llavors de sobte es va il·luminar i va entendre el camí de la puresa, no? Però quan era jove, que era una mica carpanta, hi ha una placa a un lloc que es considera que hi havia un restaurant on Dostoyevski era el client que no pagava i s'ho fotia tot.
Se m'ha ocurrido una idea de sección, podéis quedar los dos un día con el título, bajo el título Qué bonito Sabadell, y venga toda la mañana aquí hablando de...
Va, que trec una altra. No? 11:52, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és prohibit parlar de futbol, el calendari dels autònoms.
Home.
Això és el Toni li proposa a la Gemma.
El Toni li posa encefat a la Gemma, un atac al sistema.
Ai, ¿por dónde empiezo? Que somos unos pringados. Si es que los autónomos somos unos pringados. Y dependiendo además a qué te dediques, en mi caso, claro, es el periodismo, esto es una ruina. O sea, esto es una ruina total. El lunes, sin ir más lejos, el lunes, o sea, cuando ella pilla además final de mes, en primer día de la semana, el lunes pasado, me quedé en números rojos porque todavía no habían pagado colaboraciones de julio y agosto, pero ya me estaban cobrando el banco todo. ¿Por qué? Porque en agosto, en los periódicos, en las radios, en los medios de comunicación, los de administración, se van de vacaciones. Como si fueran bancos en lugar de medios de comunicación. Con lo cual, no cobras hasta pasado, pues esto, cobras lo de julio a mediados de septiembre.
Una abraçada a la gent d'administració de Catalunya Ràdio.
No.
Us estimem, excepte quan esteu de vacances.
Quants anys fa que ets autònoma, tu, Gemma?
6.
6 anys. I ha anat a pitjor la cosa, no?
No volvería a lo que estaba haciendo antes. Es decir, me alegro de haber tomado la decisión y no me arrepiento en absoluto. Eres tu propio jefe, decides o intentas elegir lo que te gusta y lo que no. Por ahora todo lo que me han ofrecido me agrada y lo hago, pero es una ruina. Es una ruina.
¿Com? ¿Tú fas un horari? ¿Tú allò et marques tu un horari teu?
Més o menys, dependiendo también de las colaboraciones que tenga y de lo que tenga cerca de día de la semana, pero también es muy complicado, por ejemplo, para coger días libres, porque dependiendo de... Vale, esta tarde la tengo libre, pero es que me tengo que preparar para mañana porque tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer esto, y ya estás con... O sea, mentalmente la cabeza no la tienes descansando. Esto que dicen todos de que es necesario desconectar... Yo no desconecto casi nunca, por no decir nunca. Es muy difícil desconectar cuando se es autónomo. Y los sueldos son una mierda. Las pagas que, o sea, las cuotas de autónomo cada principio de lo que me hayan, una de las cosas que me habían pasado, por ejemplo, el día 30, cuando yo todavía no había cobrado, es la cuota de autónomo. Y es la mínima, que son 280 euros. Mm. Que es una pasta, 280 euros. Es una ruina. esto de ser autónomo. Gracias, Toni.
La pasió per la història.
Que monos estamos hoy.
Avui estem amables.
Sí, avui la cosa ha sortit molt amable. La setmana que ve traurem els ganivets una altra vegada.
Como sabemos que Toni es historiador y que le agrada mucho la historia, pero me voy a ir hacia un punto oscuro que me han dicho que tiene Toni, por ejemplo, que le agrada muchísimo, que le admira incluso cómo puedes admirar a Stalin.
No admiro a Stalin.
Pues un amigo tuyo me ha dicho eso.
Mentira, ¿cómo? És absolutament fals. M'obsessiona Stalin.
Ah, vale. Bueno, com vols que
admiri un dels genocides més grans de la història?
Vale, vale.
T'obsessiona Stalin.
Molt. Home, em sembla una biografia espectacular. És que m'obsessionen els dictadors, perquè són persones que han canviat la història i que tenen històries realment molt, molt sorprenents. I la història de Stalin és al·lucinant. Perquè...
Cuenta.
Però què t'has despertat a explicar la història de Stalin?
No, algo que te llame... Ja sé que era un genocida, los gulags...
Tu vols que vaig obligar un amic a anar a veure la casa natal de Stalin. Això és el que voleu que expliqui, no? És cert que una de les meves obsessions és anar als llocs on hi ha plaques històriques, com deia abans, i en un viatge doncs, vaig voler aprofitar per visitar un dels llocs més sorprenents que he estat, que és a Gori, a Geòrgia, on va néixer Stalin. A la casa es conserva, però al voltant tot el barri el van enderrocar tot. És a dir, Stalin va ordenar enderrocar tot el seu barri natal, va mantenir només la seva casa, va posar-hi la seva placa, i al voltant va construir un museu gegantí dedicat a la seva figura. I és un museu que és una autèntica vergonya. Ara, és com un viatge al 1950, perquè només et lloa les virtuts de Stalin, i el govern georgià va aconseguir posar una placa...
I quines eren les virtuts de Stalin?
Segons ell, clar.
Ja.
Sí, pues, pacificador de los pueblos...
Okay.
Tot. Clar, ell tot ho venia bé, no? Però l'única virtut segurament que tenia era que era molt constant, perquè el tio era un pesat, i va arribar on va arribar. Però
a ti también se te parece a Sergio Ramos cuando era joven,
sí,
esta
sí,
foto
sí.
De Stalin. ¿No la has visto, esta foto de Stalin?
No había sentit mai això.
Hi ha una fotografia
en
que
serio,
és...
En serio, buscar la foto de Stalin de joven és igual que Sergio Ramos.
És la primera fotografia de quan l'Orianka, la policia zarista, el deté per primer cop per activitats il·legals, perquè estava en un grup terrorista. La fotografia que li fan per primer cop és Sergio Ramos.
No l'has vist, Roger?
Hem acabat parlant de futbol. Sí,
no, busca-la.
Ara que ho dius... Sí,
aneu a Google i escriviu... Sergio Ramos, Stalin, i us sorprendreu.
Mira, l'està buscant. L'hemos sí, picat sí, la curiositat.
Sí, Stalin, sí, cada
tinc
jove...
Aquí, el tinc sí, aquí. Sí. Home, hosti.
Què?
Sorprenent, realment, Realment sorprenent. Revelador. Escolta'm, he de fer una pausa. Arriben els Homes Clàssics al suplement. Avui amb la música de Joan Garriga. Joan Garriga i els Homes Clàssics junts. A veure què passarà, perquè la setmana passada amb Masoni realment vam tenir un disgust positiu,
Que quedi clar que no admiro Stalin,
Toni Padilla i Gemma Herrero, una abraçada ben forta.
Adéu.
Hem acabat parlant de Sergio Ramos, per tant, us heu saltat tot allò. Tira públic, tira.